El matí de Catalunya Ràdio.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
No hi ha drets. No hi ha drets.
Tengo los bolsillos vacíos.
Avui el No hi ha drets amb el dret a la salut, un dret fonamental reconegut per la Declaració de Drets Humans i pel Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, que està consagrat tant a la Constitució com a l'Estatut, però el dret a la salut no és igual per totes. Parlem del dret de la salut de les dones. Yolanda Fresnillo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Teníem ganes algun dia de parlar d'això, perquè sembla que les dones no tenim garantit el dret a la salut igual que els homes.
No, el sistema, diguem, sanitari està molt pensat pels homes, tot i que a vegades hi ha aquesta idea de que com que les dones vivim més anys, doncs tenim més salut, però això en realitat es contraposa a una realitat que està marcada perquè la salut en realitat depèn de l'atenció sanitària, però també de les condicions psicològiques, biològiques, ambientals i socials. I totes aquestes condicions fan que les dones tinguem una posició diferent als homes en relació a la nostra salut, i això tot sovint s'oblida. S'oblida per la medicina, s'oblida per les investigacions i s'oblida en els sistemes sanitaris.
I el que és pitjor, ens en oblidem nosaltres mateixes, perquè nosaltres no tenim el mateix nivell d'atenció a la nostra pròpia salut que els homes, entre altres coses, no?
Exacte.
Avui la Yolanda ha volgut convidar el No hi ha drets, la Carme Catalán, infermera, sociòloga, membre de la xarxa de Dones per la Salut, que ja entén un niu d'això que estem parlant. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Què feu des de la xarxa de Dones per la Salut, per exemple? Perquè això que ara expliquem amb la Yolanda té unes... necessita un activisme, per entendre's.
Bé, nosaltres ja des de l'any 1997 ens vam aliar, diguéssim, un grup de dones que érem de diverses associacions que lluitaven per la salut de les dones, i vam dir, la manera de fer més força és estar juntes, les diverses associacions, i vam crear la xarxa de Dones per la Salut. Vam fer com uns objectius, un manifest que hem revalidat a l'any 2018 per mirar els nous consensos. Són 21 associacions de diversos tipus, d'activistes per la salut, de professionals que lluiten també per la millora de la salut, de dones que lluiten pels drets sexuals i reproductius, per la millora també de l'embaràs i part, perquè molts cops quan es parla de drets sexuals i reproductius solament es pensa amb la contracepció i amb l'avortament, per dones afectades per contaminants químics que tenen malalties derivades d'això, sindicalistes que treballen també per la salut de les dones en el món del treball, etc.
Tot això que està explicant ara la Carme, dilluns 14, en un cicle que es diu Salut, Drets, Acció, que organitza Medicus Mundi, si aneu al Centre de Cultura de Dones Francesca Beaumaison, ho podreu viure i veure en directe. El dilluns passaran moltes coses, però això també passarà, Yolanda, perquè realment amb aquesta qüestió hi ha un munt d'exemples de les carències que de vegades podem trobar en el diagnòstic mèdic pel fet de ser dones.
Sí, un dels
més conegut és el cor, no?
Exacte, un dels exemples que potser es coneix més és el tema de les cardiopaties, no? Els atacs de cor, on es diu que les dones triguem de mitjana 15 minuts més que els homes en detectar-lo, per una raó molt senzilla, és que els símptomes són diferents. Si tu penses en un atac de cor, de seguida penses en el dolor al braç, el dolor al pit, i això són símptomes típicament masculins, quan les dones típicament tendeixen més a tenir mals d'estómac, dificultats al respirar, altres símptomes, que tot sovint, fins i tot, quan van al metge amb aquests símptomes, els confonen amb ansietat i els hi donen...
Prengui una pastilla, respiri fondo, dona. Exacte. No es prengui les coses així.
I això és, en part, per una qüestió que passa no només amb les cardiopaties, sinó amb moltes altres malalties, i és que la investigació se centra molt en assajos clínics fets amb homes i no amb dones, no? I això suposa problemes tan greus com que les dones tenim una incidència molt més alta de mort en atacs de cor que els homes. En el cas de les dones, la taxa de mortalitat per infart és del 18%, quan en el cas dels homes és en un 9%, no? És a dir, que no estem parlant d'una qüestió anecdòtica, dels símptomes, sinó que té un impacte directe en la vida, diguem.
Què és la medicina biquini?
A mi em va fer molta gràcia...
Explica-m'ho, això, que m'interessa.
Aquest concepte que el vaig llegir l'altre dia, referint-se a que la salut la típica salut, diguem, pensada per dones, només es centra en les zones que tapen el biquini, no? En els pits i en la zona reproductiva, diguem. I com si la resta del cos, els símptomes de les malalties o l'afecció de la malaltia fos exactament igual entre homes i dones.
I en canvi, Carme, a la teva experiència, t'ho deu dir, a nivell que tu has estat infermera un munt d'anys, les dones patim malalties cròniques d'esquena. Moltes més malalties cronificades en les dones que no pas en els homes.
Evidentment, això es pot veure clarament amb tots els estudis que es fan des de Salut Pública, tant la Generalitat com des de l'Ajuntament de Barcelona, i surten dades molt impactants, tant de malalties de l'aparell locomotor, sí, com també malalties psicològiques, uh-huh, no? Però també les condicions socials de vida està bastant clar. Per exemple, es va fer un estudi que em sembla que va ser Càritas amb persones que estaven a punt de ser desnonades i la gran majoria, hi havia una part molt, molt, molt gran de dones, i quan comparaven els problemes psicològics que tenien amb el conjunt de la població, era molt més elevat amb les persones i dones, i dins de les persones, les dones que havien d'estar desnonades, no? O tenien risc. Això, doncs, vol dir que les condicions socials i de vida tenen molta influència, i les dones ja sabem que són dins dels pobres, les més pobres.
A l'enquesta de salut de la Generalitat les dades són transparents en aquest sentit, perquè artrosis, artritis i reumatisme, la diferència és de 15 punts diferencials dels homes, de les dones respecte als homes. Amb mals d'esquena crònics cervicals, les dones els hi portem un malaurat avantatge brutal, amb migranya i mals de caps freqüents, amb depressions o ansietat, com ara ens deia molt bé la Iolanda, però fins i tot amb al·lèrgies cròniques, amb varius, perquè moltes de les feines que fem són a peu dret, amb males condicions, etc. No, Iolanda?
Exacte, no? Aquestes malalties derivades de les condicions laborals o de les condicions socials fan que les dones patim aquestes malalties cròniques de forma més intensa, diguem. I això, no? De la llista de les 10 principals trastorns crònics que es pateixen a Catalunya, amb 8 les dones les pateixen molt més que els homes, no? I en les que no, es segueixen donant aquestes diferències, perquè una de les que no és així precisament és la de les cardiopaties, que és una de les que dèiem abans, no? Amb la Carme també parlàvem abans de com no s'investiguen, diguem, certes malalties cròniques, no? Com les que generen factors ambientals, els famosos disruptors endocrins, que últimament se'n parla molt, o fins i tot el propi càncer de mama, que afecta bàsicament a les dones, i que s'investiga poc, diguem, les causes d'aquestes malalties, de per què les dones patim més certes malalties, no?
Sí. Està clar que la investigació va molt enfocada en curar, doncs, o en tot cas detecció precoç i curació. El càncer de pit és paradigmàtic, la supervivència és molt més elevada de fa uns anys, però quines són les causes? Totes les hipòtesis que n'hi ha, totes les petites investigacions que hi ha un interès en fer-les massives i en realment evitar.
Però, Carme, quan ja teniu evidència científica de que no es pot tractar igual la salut en un home que en una dona, no? És a dir, això que deia ara ella dels símptomes de les malalties cardiovasculars en seria un exemple, no?
Bé, això està clar, que no es pot tractar igual, que s'ha de fer recerca, però també la recerca ha d'anar també cap a les causes, perquè és el més important, perquè si no, sembla que hi hagi algú que té interès en que hi hagi més malalties, perquè així hi haurà més tractaments. Llavors, clar, això també per si sol és una cosa que ens té que fer reflexionar. I a més, moltes malalties de dones, doncs el tipus d'atenció que s'està fent és hipermedicalitzat, i ja no parlo solament d'un càncer que en aquest moment no hi ha més remei que medicalitzar-lo, però sí parlo amb molts processos naturals s'han considerat malaltia, com per exemple la menopàusia s'ha supermedicalitzat. Abans de tindre-la quasi o quan se comença a tindre, lo important era prendre hormones. Això és algo que en aquest moment s'ha frenat. La mateixa Agència Espanyola del Medicament ha dit que vigilem, que no es pot donar sistemàticament a
hormones
totes les dones, però també la contracepció podria ser molt més mecànica, molt més preventiva, i se continua donant molt la pastilla contraceptiva, i a més que és molt més negativa, per exemple, per la gent jove.
Iolanda, en el rerefons de tot això hi ha la desigualtat de les condicions laborals, com bé deies, les situacions de pobresa, la sobrecàrrega familiar que fa que les dones moltes vegades se'ns confonguin els símptomes, no?
Exacte, no? Hi ha una tendència a pensar que les dones ens queixem més, diguem, no? Les dones tenim pitjor percepció de la nostra salut, segurament perquè aquestes condicions laborals, aquesta sobrecàrrega de tasques a la llar, ens fa tenir aquesta pitjor percepció, diguem, de la salut. I aleshores es tendeix molt més a mal diagnosticar, no? Quan vas al metge amb ansietat, amb depressió, i no mirar exactament què és el que tenim, amb conseqüències diguem molt greus, perquè no s'està tractant la malaltia que té realment aquella dona, no? Davant de tot això, no només s'ha de fer més investigació amb malalties específiques de dones, o en com diagnosticar, diguem, aquestes malalties en dones, o com fer el tractament en dones de forma específica, sinó també altres tipus, diguem, d'actuacions, no? Entenc que la xarxa de salut per les dones també aposteu molt per al tema de la salut comunitària i per una perspectiva, diguem, feminista de la salut, que no sé ben bé quines característiques tindria.
Sí. Bé, això és molt curiós, no? Perquè avui dia ja des dels departaments de salut de la Generalitat, però també dels diversos que hi ha hagut, però també de moltes corporacions, doncs es parla de salut i gènere, no? Però jo crec que ningú sap molt bé a què es refereix, no? O què cal fer, no? Llavors, sí que nosaltres hem avançat propostes des de fa molts anys, algunes petites coses s'ha avançat, no diem que no, a més hi ha una sensibilització ja més gran per part de moltes metgesses, però que cal molt, cal fer molt per poder, doncs, tindre veritables programes que formin els metges i les metgesses, que hi hagi un personal molt més diversificat, etc.
Moltes gràcies.